seguint avui al matí, ja heu sentit que ahir el Pacte Nacional pel Referèndum, després de la reunió que es va fer el 23 de gener, aquella reunió d'on va sortir aquest Pacte Nacional pel Referèndum, en va sortir una comissió executiva que té com a coordinador Joan Ignasi Elena i que en formen part perfils de persones que fa temps que no estan en la vida política i que senzillament s'hi han implicat perquè creuen que el problema entre Catalunya i Espanya s'ha de resoldre a través precisament del vot. Malgrat la intenció inicial és que la consulta sigui pactada, hi ha un referèndum ara, un manifest sobre la taula al voltant d'aquest referèndum que subscriu o no les paraules o referèndum, aquesta és la qüestió. I ahir els 8 membres de la Comissió de Seguiment del Pacte Nacional van fer públic el seu full de ruta i el seu manifest. Joan Ignasi Elena, bon dia.
Molt bon dia.
Primer, gràcies perquè aquesta feina, que quedi clar, que fan aquestes 8 persones, en Joan Ignasi Elena, en Jaume Bosch, en Francesc de Dalmases, la Carme Porta, la Itziar González, la Carme Laura Gil, la Maite Arquer i Francesc Pané, i crec que no me n'he deixat cap.
Ni cap.
Aquestes 8 persones fan aquesta feina gratiat amore, no cobren res, per favor, diguem-ho, perquè com que en aquest país qualsevol activitat genera ja... És un nou xiringuito. No. Correcte. Val. Aclarida aquesta qüestió, el manifest l'heu redactat entre aquestes 8 persones?
Sí, entre nosaltres 8, sí. L'hem redactat nosaltres 8, l'hem anat retocant i quan ja està, i ha sigut a iniciativa pròpia.
Has sentit el que ens ha dit Lluís Rebell de Catalunya Sí que es Pot? Subscriu al manifest Catalunya Sí que es Pot i ens ho ha dit fa uns minuts.
Per descomptat, ens sentim molt, molt identificats amb aquest plantejament que, de fet, respon molt acuradament i molt fidelment al mandat de la trobada d'entitats socials i de forces polítiques del passat 23 de desembre i que fa aquest plantejament, no?, de que la manera, el camí per desllorigar el conflicte polític plantejat, això només es pot resoldre per via democràtica i que hem de treballar per mobilitzar les opinions públiques, no només la catalana, sinó les forces democràtiques de la pròpia societat espanyola.
Per tant, l'adhesió de Catalunya Sí que es Pot se suma a la de la resta de partits independentistes que ja era evident que hi estaven a favor?
Clar, perquè el que es va voler el dia 23 de desembre justament és posar llum sobre una realitat que és molt i molt potent, i és que un 80% de la societat catalana està a favor del referèndum, està a favor de que el conflicte polític que es viu a Catalunya es resolgui d'una manera tan sensata com discernint, debatent i després votant. I això, que és un quelcom que sembla molt evident, doncs com sembla que no és fàcil d'entendre, hem volgut doncs posar llum a que a Catalunya això no és que ho vegin un grupet de gent, un govern o un parell de partits o tres o... No, que ho veu el 80% de la societat catalana, el 80% de representants polítics, el 80% de ciutadans i ciutadanes, i això té una força brutal. Aleshores, més enllà de les estratègies de cadascú, de cada partit, en un moment determinat es va dir, nois, ens assentem i exposem i posem llum en aquesta realitat que, insisteixo, té molta força i és molt potent pel conjunt de Catalunya, per Espanya i també pel món, per explicar aquesta realitat, perquè s'ha volgut com ridiculitzar, no?, aquesta posició favorable al referèndum. És clar, quan una societat, una nació com Catalunya, el seu 80% dels ciutadans està en aquesta posició, clar, això no és residual, això no és una broma. Això és molt, molt, molt seriós. I és bo, doncs, donar-ho a conèixer, perquè potser no se sap prou.
Joan Ignasi Elena, en aquest manifest hi ha dos paràgrafs que a mi m'agradaria que ens expliqués. En un d'ells diu... Per tot això, diu el manifest, instem els governs de Catalunya i de l'Estat espanyol a superar les dificultats polítiques, els apriorismes i assolir finalment l'acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per la celebració d'un referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu. És a dir, aquest paràgraf insta a l'acord, al referèndum pactat amb l'Estat. I el següent diu, reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per l'articulació d'aquest referèndum. Si el paràgraf que he llegit primer, on s'insta l'acord amb l'Estat, no assoleix el seu objectiu, i per tant no hi ha manera de pactar-lo, vostès admeten a través del reconeixement del Parlament de Catalunya que qui serà sobirà per decidir si es fa unilateralment o no és el Parlament?
Una prèvia, perquè l'objectiu és que hi hagi un acord.
Sí,
però,
sí.
A més, també posar llum i explicar al món que hi ha un 80% que està a favor, perquè això també és molt i molt important. En relació a què pot passar després, això ho ha de decidir cada partit en la seva estratègia política i cada moviment, i naturalment la taula del pacte pel referèndum, una vegada hagi finalitzat la seva actuació, diguem, els seus treballs, ha de decidir si continua, en quins termes, i això ja no correspon al moment polític present en relació al Pacte Nacional pel Referèndum, que el que vol és posar en comú allò que uneix el 80% de l'opinió pública catalana i del moviment organitzat, polític i social, sindical, etc., que és justament aquesta defensa del referèndum.
Però, Joan Ignasi Elena, el Pacte Nacional pel Referèndum té data de final en la seva estratègia? Perquè, és clar, aquest acord, i ara també ho comentàvem amb Lluís Rabell, aquest acord amb l'Estat, amb la situació de les Corts espanyoles actuals, el Partit Popular, el PSOE i Ciutadans hi estan diametralment en contra, ho han dit per activa i per passiva, ho han signat en els acords entre els partits, no hi haurà exercici del dret d'autodeterminació mentre existeixi aquesta aritmètica parlamentària.
Però justament la voluntat dels qui van conformar la mesa el dia 23 de desembre era posar en evidència i posar en evidència aquest tancament per part de les estructures o d'algunes estructures de l'Estat i donar llum a aquesta realitat a la majoria del poble de Catalunya. A partir d'aquí, doncs després, com es desenvolupin els aconteixements, doncs això ho haurà de decidir de nou aquella taula, ja sigui de comú acord o cadascú doncs pel seu compte, no? Però en aquests moments el que aquella taula volia és justament això, és posar en evidència quina és la realitat majoritària del poble de Catalunya. I, per tant, això no contradiu a que cada partit, cada govern, cada formació política, cada moviment defensi les seves posicions. Però en una instància, en un moment determinat, decideixen posar-se junts per explicar que el que els uneix i que uneix a la majoria del poble de Catalunya és aquesta voluntat de la defensa del referèndum.
Els 8 noms que conformen aquest comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum els he volgut dir, entre altres coses, perquè la seva història política, ara no estan a la primera línia, però la seva història política té a veure amb formacions molt transversals. Hi ha gent d'Iniciativa, hi ha gent del PSC, vostè mateix ho era fins al 2014, Maite Arqué també, Itziar González havia estat regidora de l'Ajuntament de Barcelona a proposta precisament d'ells. Hi ha gent que evidentment ha estat vinculada a Esquerra, com Carme Porta i Carme Laura Gil, que ho havia estat consellera d'un govern convergent. Però realment és molt transversal i és de gent que va fer un pas enrere. I en el cas de Francesc de Dalmases és l'únic, crec, que no ha tingut càrrecs polítics.
Sí, crec que no.
Que és una persona que s'ha dedicat a l'àmbit de la cultura i per tant n'està fora. Aquestes persones ara us dedicareu a anar pel món intentant convèncer d'adhesions al manifest?
Justament els perfils que ha dit aquests 8, no? Que has dit aquests 8 expressen doncs aquesta diversitat d'opinions respecte també al conflicte polític de Catalunya i el que ens uneix, justament, que és el referèndum. I, efectivament, nosaltres, com a representants, diguem-ne, d'aquell consens del 23 de desembre, el que farem és explicar-ho a Catalunya, al conjunt de l'Estat, a l'Estat espanyol, i, naturalment, a Europa, molt particularment. Creiem que hi ha recorregut, pensem que hi ha recorregut, perquè hi ha molta gent, a Espanya i al món, que entén que un conflicte d'aquesta naturalesa, d'una nació que se sent nació perquè la majoria dels seus ciutadans així s'hi senten i que volen dirimir el seu futur polític, no només els qui pensen que s'ha de separar Catalunya d'Espanya, sinó també els qui consideren que s'ha de mantenir unida, que pensen que és la manera de resoldre-ho és justament votant, això s'ha de dir i s'ha de posar llum i s'ha d'explicar, perquè justament, bueno, avui ho hem vist, no?, hi ha alguns que no volen ni que s'expliqui, ni que se senti aquesta opinió.
És curiós perquè els que ens esteu sentint, que recordeu aquell dia en què es va anar a les Corts espanyoles, es va anar al Congrés dels Diputats, i va ser Joan Herrera, i va ser Marta Rovira, i va ser Jordi Turull, qui van defensar la cessió de competències per poder organitzar aquest referèndum, i van sortir amb la cua entre cames, amb una votació, amb un no en contra aclaparador, doncs no se'n van sortir. Ara serà aquest comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum el que demanarà poder explicar-se en seu del Congrés dels Diputats o del Senat aquest manifest?
Bé, ens explicarem allà on ens deixin explicar-nos, no?
Però demanaran nostra... per poder-se explicar al Congrés?
Demanarem per explicar-nos en els grups parlamentaris, demanarem per explicar-nos a les institucions, demanarem per explicar-nos a tot arreu, perquè hi ha una gran fal·làcia amb tot això que també s'ha de dir, s'ha de posar llum. No és veritat que no es pugui fer un referèndum amb la legalitat espanyola. Això és una falsetat. Això és una excusa per no parlar del fons de la qüestió. Si no hi ha un referèndum, és perquè no hi ha la voluntat política, perquè hi ha una decisió política de que no es celebri.
Però és que Mariano Rajoy ho va dir això l'altre dia, va dir ni puedo, en el sentit de que ell creu que la Constitució no ho permet, cosa que alguns constitucionalistes ja han escrimit tots els arguments que ho farien possible, entre els quals la cessió de competències per organitzar el referèndum o la llei dels referèndums, ni quiero.
Efectivament.
Per tant, la voluntat política de la que vosaltres us queixeu que no hi és, el Partit Popular i Ciutadans l'han expressat de manera claríssima.
Sí, però l'expressen només dient no. No hi ha arguments. És a dir, no s'explica, s'amaguen darrere d'una impossibilitat legal. Diu, ni quiero ni puedo. No és veritat, no quiero. Però sí que es podria. I legalment es podria. I això és bo que se sàpiga i que es digui. Perquè hi ha una desinformació en aquest terreny. Hi ha molta gent, molts professors universitaris, molts experts en dret constitucional, fins i tot un expresident, que ja no hi és, del Consell d'Estat, que han dit que és possible. I aquells mateixos han dit, i nosaltres no estem d'acord, perquè creiem que políticament seria un error, però legalment és possible. Sí. Per tant, home, d'entrada, intentem mantenir els termes del debat en els termes en els que està, que és de decisió política i no d'impossibilitat legal.
Demanaran veure's en Patxi López perquè aquest manifest, jo ara pensava, Joan Ignasi Elena diu el PSC l'hauria subscrit fa uns anys a ulls clucs, en el moment en què el PSC estava a favor del dret a decidir, a l'època de Pere Navarro, vostè va deixar precisament el PSC per aquesta qüestió, perquè discrepaven les posicions sobre qüestions com aquesta. Creu que Patxi López podria assumir un manifest d'aquestes característiques?
A mi em sembla que és més que assumible, no? I nosaltres anirem i demanarem doncs, reunió amb totes les forces polítiques, amb tots els grups del Congrés de Diputats per explicar-los el manifest i la posició majoritària del poble de Catalunya en aquest sentit. Clar que és subscrivible, des del meu punt de vista, absolutament. El que està dient és que una qüestió que és legalment possible, s'arribi a un acord, el govern ho ha dit molt clarament, i també les entitats del Pacte Nacional. Escolta'm, no hi ha a prioris. La nostra voluntat és que hi hagi un referèndum. Sí. Parlem de tot. Posem-ho tot sobre la taula. Per tant, des d'aquest punt de vista, en el que no es fixen condicions, quin és el problema? Quina dificultat hi ha per poder fer allò que vol la majoria del poble de Catalunya i que legalment és possible celebrar-ho? Per què no se'n pot parlar de terminis, de pregunta, de tantíssimes qüestions?
Per tant, parlaran una de les coses...
No, nosaltres no, però dic que no hi ha una priori en aquesta qüestió. Per tant, qui pensi que ha de tenir uns terminis o qui pensi que n'ha de tenir uns altres pot subscriure aquest manifest. Si no es vol, és per una decisió política. I el que estaria bé és que aquesta decisió política s'expliqués les causes per les quals no es vol fer. I no només emparar-se amb una pretesa legalitat que no és veritat. Des d'aquest punt de vista, el que volem també és apretar i pressionar perquè hi hagi debat polític, perquè s'expliqui les causes i perquè també a Espanya es parli d'això en aquests termes. Perquè hi ha una altra evidència. Estan posant portes al bosc perquè cada vegada més gent pensa que aquesta és la solució. Perquè és que és tan obvi que un conflicte polític en el qual hi ha un 80% dels ciutadans que opinen que s'ha de resoldre
sí,
votant.
Això ho estem
és
dient
tan
de...
difícil justificar que no es pugui fer.
Això ho estan dient...
És veritat.
Quants anys fa que estan dient això, que les enquestes diuen això, que hi ha un 80% de Catalunya que ho vol i que hi ha una Constitució que diu que la unitat d'Espanya és la que és i que no es pot sotmetre a referèndum.
I l'expressió cívica, ciutadana i política d'aquest 80% ha decidit que ho vol seguir explicant. I paral·lelament, els governs, els partits, etc., faran les alternatives i les seves propostes polítiques al marge d'això. Però s'ha volgut dir, nois, hi ha un 80 que estem a favor, d'acord? Expliquem-ho com a 80, és a dir, units, expliquem aquesta posició política a Catalunya, Espanya i al món. I aquesta és la decisió del Pacte Nacional i aquest és l'encàrrec que tenim, que el fem encantats, perquè doncs, és això, l'oportunitat d'explicar una realitat del nostre país. Els 8 que hem dit, Clar, cadascú té una posició diferent. Però què ens uneix, això? Doncs això és el que estem fent, explicar el que ens uneix. I després, individualment, doncs cada partit tirarà endavant les seves estratègies, les seves posicions.
En el Pacte Nacional pel Referèndum, amb aquest manifest, el Cercle d'Economia, per exemple, s'hi hauria de poder seure?
Naturalment, i ens adreçarem al Cercle d'Economia, ens adreçarem a Foment, ens adreçarem als sindicats, que ja hi són, ens adreçarem a totes les entitats rellevants del país perquè, en fi, donin el seu suport. Tots aquells que han dit, doncs això, que el que s'ha de fer és dialogar, doncs aquesta és una oportunitat. Tots els que han defensat que s'ha de fer en el marc de la llei i les coses, aquesta és una oportunitat. Per tant, això dona peu a que les persones que ho han defensat des d'aquesta perspectiva, i també els que ho defensen des d'una altra, puguin estar d'acord amb aquest manifest. I per tant, home, doncs naturalment que ens hi adreçarem, a totes aquestes entitats.
El president de la Generalitat no ha tingut sort en que el rebi el president del Parlament Europeu, no només això, sinó que avui hi ha paral·lelament un acte d'Antonio Tajani en el moment, en què Puigdemont estarà explicant precisament el referèndum a Brussel·les. Creu que el Pacte Nacional pel Referèndum tindrà més sort en la rebuda de les institucions europees?
El que no tindrà és menys entusiasme per intentar-ho, això segur. El que ha passat avui és realment greu, no des del punt de vista només del fet nacional, des de la perspectiva catalana, sinó des de la perspectiva democràtica. És a dir, aquest concepte segons el qual només has d'anar a les reunions i a les conferències a les quals estàs d'acord, és espectacular. Perquè, clar, portat a l'extrem, això vol dir que cadascú té la seva ideologia, compartiments estancs, i el diàleg, per tant, és renúncia. El diàleg és traïció. Per tant, això és una absoluta bogeria. D'aquesta perspectiva, em sembla que potser que ampliïn una mica de mires, perquè així no s'avança, no amb aquest conflicte, no s'avança amb res.
En quin moment el Pacte Nacional pel Referèndum acabarà en la seva feina? En el moment en què el president Puigdemont hagi convocat oficialment el referèndum? Sigui quines sigui les circumstàncies en què l'hagi convocat, perquè, esclar, pot ser que el convoqui, si és o referèndum, sense acord amb l'Estat.
Mira, nosaltres tenim aquest encàrrec. No està delimitat en el temps. Estem parlant d'uns mesos, no? És evident que al setembre, doncs, el president ha dit que convocarà un referèndum, sí o no. Vull dir, amb acord o sense acord. Nosaltres tenim aquest encàrrec, l'estem fent amb certa rapidesa, anirem reunint el pacte i els terminis els anirà fixant el propi Pacte Nacional, no el fixarem nosaltres. El que és segur és que al final, o el trencament, o la continuïtat o no del pacte, no la decidirem nosaltres avui, ni la decidirà el govern, ni la decidiran els partits, sinó que la decidirà justament tota aquella taula del Pacte Nacional.
Aquí, perquè la gent entengui el que significa el pas endavant que fan amb aquest manifest, qui creu que hauria de ser assegut en aquella taula, que ara no hi és, i que el manifest, quan el redactaven o quan el parlaven, deien estaria bé que s'hi sumessin, amb aquest manifest no podran dir que no?
Home, doncs, algunes formacions polítiques, entitats empresarials, entitats cíviques del nostre país que tenen una posició favorable que hi hagi diàleg, tenen una posició favorable que hi hagi, es dirimeixi la qüestió, doncs, a través de les urnes.
Però Catalunya sí que es pot, ja el tenen, ja ho han vist.
Efectivament, Catalunya sí que es pot, hi és, i els comuns també, en Comú Podem també hi és, i Podem també hi és. Per tant, bueno,
el PSC no hi és.
El PSC no hi és.
Foment del Treball no hi és.
Nosaltres ens adreçarem a aquestes formacions demanant-los, doncs, justament això, que llegeixin exactament el que diu aquest text, i si això és o no assumible, que ho hauran de decidir ells, però ens sembla que és francament assumible. Ens adreçarem també als electes, a les institucions, als regidors, individual i col·lectivament, perquè jo estic convençut que no un 80, molt més per cent de regidors i d'electes d'aquest país es sumaran a aquest manifest, perquè és difícilment controvertible el que aquí es diu.
En qualsevol cas, el president Mas, que juntament amb Irene Rigau i Joana Ortega i Francesc Homs, per una altra via, passen tots pels tribunals, pel fet de no haver volgut sortir de la llei, per entendre'ns, perquè ells havien convocat, el president Mas havia convocat un referèndum, una consulta, i després la va convertir en el procés participatiu perquè justament no hi havia el pacte amb l'Estat. Igualment han acabat en tribunals. El Pacte Nacional pel Referèndum es planteja que facin el que facin en les institucions catalanes, això acabarà judicialitzat?
Doncs no ho podem saber, no? Ara, és evident que hi ha una posició política, la del govern espanyol i del Partit Popular, doncs, de tapar-ho tot amb la legalitat, no? No es pot fer referèndum perquè la llei no ho permet, i qualsevol iniciativa que es fa en aquest sentit, doncs, es porta als tribunals. Al manifesto diem judicialitzar la política i resoldre... Les lleis estan per resoldre problemes, no justament per crear-ne de més o agreujar els que ja existeixen. Per tant, bé, sembla que l'orientació que ha pres el govern és aquesta. Entenc que seria un error que segueix en aquesta direcció. Ara, clar, això no depèn de nosaltres.
Han parlat de la pregunta i de la data del referèndum, vostès?
No.
No. Aquestes qüestions... No. Aquesta no és la seva feina.
No.
Vostès són els apòstols del referèndum. Les apòstols del referèndum. No. Podríem descriure-ho així perquè la gent no entengui?
Nosaltres sí, farem apostolat. És a dir, nosaltres el que farem és això, posar llum sobre una realitat i explicar-la. Explicar-la a Catalunya, explicar-la a Espanya, explicar-la al món. I en aquest sentit, doncs, bueno, sí, seria una tasca de difusió. Difusió d'aquesta realitat, perquè creiem sincerament que té molta força.
I, finalment, el president els ha donat data, els ha dit espavileu, perquè igual el convoco abans de l'estiu, aquest referèndum, saps?
No ens ha dit res d'això.
Res?
No, sincerament. Per part, també ho he de dir, de tots els espais polítics que han donat suport a aquesta taula, hi ha hagut molta generositat i molta confiança. Van deixar molt clar quin era els termes de l'encàrrec, i som conscients tots que tots quatre espais polítics tenen posicions diferents respecte d'aquest tema, però que els uneix això, i que, per tant, el que volen és posar llum sobre això que els uneix.
Ara segur que l'estan sentint empresaris, petites, mitjanes empreses, però també particulars, gent d'associacions, d'entitats que a lo millor no estan a dins de la taula del tercer sector, que ja hi ha estat adherida, o a lo millor no són la CECOT, que ja hi ha estat adherida, o Comissions Obreres, o UGT, o la Intersindical, qui sigui. I ens estan sentint. Aleshores, ells ara què han de fer? Poden llegir aquest manifest a través del web i adherir-s'hi?
Nosaltres, a partir del dia 1, que convoquem la taula, hi haurà una pàgina web a disposició, s'hi podran adherir, i paral·lelament, a partir del dia 1, nosaltres a moltes entitats ens adreçarem per anar-los a explicar el manifest i per demanar la seva adhesió.
I l'objectiu final és portar aquest manifest amb totes les adhesions a la seu del Parlament Europeu, a la seu del Congrés i al Senat, per dir, nois...
Bueno, sí, per donar-lo a conèixer a les institucions i per donar-ho a conèixer a l'opinió pública, sí, per explicar quines són les adhesions que tenim. Que jo crec que n'hi haurà moltes, que n'hi haurà més a Catalunya i que n'hi haurà més a Espanya i que n'hi haurà moltes al món, especialment a la Unió Europea, perquè és força evident, i em sembla que el desenvolupament del món hauria d'anar en aquesta direcció, i per tant estic segur que molta gent que fins ara dubtava, doncs es anirà afegint i es anirà sumant, perquè realment la solució del conflicte és aquest i no un altre.
Que tenen previst viatge a Brussel·les, segur, no?
Sí, tenim previst anar a Brussel·les, tenim previst anar a Madrid, també tenim previst anar a algunes altres ciutats, tenim previst parlar amb els grups, amb entitats, i ens interessa molt, sobretot, adreçar-nos als electes, perquè els electes tenen, no? Quan jo hi era, no? Sempre vaig tenir la convicció, i crec que els electes tots la tenim, que tens una responsabilitat individual més enllà de la col·lectiva.
Perquè
no?
L'hem delegat nosaltres, quan us hem votat.
I per tant, els electes ens podem adreçar també directament a l'electe, en tant que representant que és dels seus veïns, dels ciutadans del seu país o de la seva comunitat autònoma, en el cas d'Espanya, en fi, del seu ajuntament, dels seus veïns, per dir-li, no, escolta, deixa't estar tu. Estàs per això o no? Veus que això és la solució o no? I estic segur que això a molta gent l'interpel·larà i donarà el seu suport.
Joan Ignasi Elena, li volem agrair que avui hagi passat pel matí de Catalunya Ràdio. El manifest està en marxa l'1 de febrer. El Pacte Nacional pel Referèndum validarà aquest text d'aquest manifest i començarà el procés d'adhesions per aconseguir que l'Estat espanyol s'assegui en una taula a parlar amb les nostres institucions i pactar aquest referèndum. Per tant, segur que ens tornem a trobar. I ara què? Per què han dit que no? I ja li preguntarem un altre dia.
Molt bé.
Joan Ignasi Elena, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.